La creació d'una xarxa de desfibriladors a diversos punts de Calella ha estat el projecte guanyador dels pressupostos participatius 2017. Aquesta iniciativa, anomenada Calella Tot Cor, ha aconseguit un total de 430 vots. Des d'aquest dimarts, també Palafolls compta amb 3 desfibriladors més als seus espais municipals. Els aparells estaran situats a llocs de fàcil accés. Benvinguts a l'Infovespre Comarcal.
Infovespre Comarcal.
Benvinguts un dia més a l'informatiu que uneix durant 30 minuts les emissores municipals de Calella, Tordera i Palafolls. Dimarts 28 de novembre de 2017 arriba el fred i avui seguirem parlant, entre altres coses, de les famoses beques menjador. I és que el Consell Comarcal del Maresme atorga les beques menjador del curs 2017-2018. En total s'han concedit 5.876. A Tordera s'han presentat entre 400 i 500 demandes i s'han aprovat i concedit beques en un 80% d'aquestes sol·licituds. Al conjunt de Catalunya i des de principis de novembre, Ensenyament ha concedit 108.690 beques de menjador, gairebé 25.000 més que a l'inici del curs passat. A l'edició i locució, Joan Bosch, amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Tordera, Ràdio Palafolls i Ràdio Calella. Benvinguts, comencem.
L'actualitat de Tordera, Calella i Palafolls, a l'informatiu vespre.
Moment tot seguit, com sempre fem, repassar titulars.
El més important i d'allò és, per si passés alguna cosa, tenim totes les instal·lacions esportives adequades a el que marca la llei, que té que haver-hi desfibriladors perquè pugui passar alguna cosa en algun esportista o algun espectador. Ara d'aquesta manera el que tindrem és que en tenim una a cada cantó i per normativa fa temps que tindrien que estar els desfibriladors. Les federacions ja ho estan demanant i per normativa normalment es tindria que tenir.
Escoltàvem el tècnic d'esports de l'Ajuntament de Palafolls, Jordi Fitó, que explicava a Ràdio Palafolls l'arribada d'aquests desfibriladors a les instal·lacions esportives. Una notícia molt important, ja que era una demanda de feia temps. Aquest és un dels titulars d'avui, juntament també amb que Marc Buch confirma que es podran executar també tres propostes de pressupostos participatius de Calella, entre d'altres també els desfibriladors que també arribaran a la ciutat de Calella, la formació prèvia i la immediatesa també són les claus per una bona utilització dels desfibriladors a Calella. Tordera commemora el 25è dia contra la violència masclista. Esquerra reclama al ple del passat divendres millores a la línia 5 del bus de Palafolls. Un conductor encasta el seu vehicle contra un altre aparcat al carrer Ramon y Cajal de Calella. Comença la instal·lació dels mòduls i de la segona fase de l'Institut Tordària. Calella fa parada als Països Baixos en la seva gira per fires turístiques. El Consell Comarcal del Maresme aprova concedir el 80% de les demandes de beques menjador a Tordera. El vaixell astral de l'ONG Proactiva Open Arms realitza a Blanes una campanya de sensibilització. La Fundació Miquel Valls crida a col·laborar amb el seu banc de productes de suport amb motiu del Giving Tuesday. El RUSC de Tordera organitza diverses activitats emmarcades a la Setmana de la Discapacitat. I pel que fa al temps, demà pel matí la nuvolositat serà entre variable i abundant a tota la comarca. A partir del migdia i durant la tarda s'esperen precipitacions en forma de ruixats irregulars. Les temperatures mínimes que es registraran al final del dia baixaran i aniran dels 2 als 5 graus a l'interior del Maresme i entre els 6 i els 8 a la costa de la comarca. Les màximes també baixaran i oscil·laran entre els 13 i els 15 graus. Repassats titulars, ara sí, entrem en matèria. Des d'avui dimarts, Palafolls compta amb 3 desfibriladors més als seus espais municipals. Els aparells, que estaran ubicats a dins de les instal·lacions, es col·loquen avui al Palauet, a la Figuerassa en Arena i al Palestàdium Lluís Moner, i estaran situats a llocs de fàcil accés. El fet que es col·loquin a dins de les instal·lacions ha de servir per evitar que els aparells s'acabin fent malbé. El tècnic d'esports de l'Ajuntament de Palafolls, Jordi Fitó, ha explicat a Ràdio Palafolls que l'arribada dels desfibriladors a les instal·lacions esportives és una notícia molt important, ja que era una demanda de feia temps.
El més important i d'allò és, per si passés alguna cosa, tenim totes les instal·lacions esportives adequades a el que marca la llei, que té que haver-hi desfibriladors perquè pugui passar alguna cosa en algun esportista o algun espectador. Ara, d'aquesta manera, el que tindrem és que en tenim una a cada cantó, i per normativa fa temps que tindrien que estar els desfibriladors. Les federacions ja ho estan demanant, i per normativa normalment es tindria que tenir.
Aquests desfibriladors, que oficialment reben el nom de desfibriladors externs automàtics, amb les sigles DEA, instal·lats en aquests espais esportius, són una eina necessària per afrontar una eventual aturada cardiorrespiratòria que pogués produir-se a terme durant les activitats del rendiment esportiu. Raül Espinosa, tècnic d'emergència, s'ha explicat també a Ràdio Palafolls que aquests aparells estan pensats perquè el pugui utilitzar qualsevol persona, tingui coneixements mèdics o no.
És una màquina en la qual ella detecta una patologia coronària molt en concreta, i a partir d'aquí ella t'avisa quan s'ha de fer una descàrrega o no. És un aparell que en tot moment te va indicant quins són les passes que has d'anar a fer servir i quin has d'anar, i què és el que has d'anar fent. És a dir, no és qüestió d'improvisar, sinó seguir tot el criteri i tota la guia que el desfibrilador ens diu. Està pensat per això, perquè la ciutadania que no sigui personal sanitari específic el pugui fer servir davant d'una aturada cardiorrespiratòria.
La instal·lació d'aquests aparells ha estat finançada per l'Àrea de Salut de la Diputació de Barcelona i està previst que de cara al proper any 2018 s'imparteixi un curs per poder explicar i aprofundir en el seu ús i les seves característiques. Marc Buch confirma que es podran executar 3 propostes dels pressupostos participatius a Calella: la creació d'una xarxa de desfibriladors, la instal·lació d'aparells d'exercici a l'aire lliure i la construcció d'un carril bici són les propostes que s'executaran si els corresponents informes tècnics i el pressupost ho permeten. Així ho ha confirmat el regidor de participació, Marc Buch, en una entrevista a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió. La segona iniciativa més votada ha estat la del Parc del Mau, un projecte que consta de 2 parts, una de 120.000 euros dedicats al trasllat d'aigua al bosc i una segona de 60.000 euros per recuperar l'estany de la Pedrera. Tot i així, Buch recorda que la proposta no es pot disgregar i que en les bases quedava molt clar que el projecte s'havia d'executar en la seva normalitat.
Ells ja ho saben, que les bases eren molt clares, s'han presentat un sol projecte per un valor de 180.000 euros, s'havia d'executar la totalitat. Ja sabien, doncs, que si no la proposta més votada no es podia executar. Ells sempre havien tingut l'opció de presentar, doncs, si volien, 2 projectes per separats, si creien que eren 2 projectes. Ells sempre ho van presentar com un sol projecte, i per tant, doncs, és molt clar. Jo crec que ells també ho entenen, eh? Van fer la consulta i jo poso el moment dels resultats, perquè doncs va voler fer aquesta consideració, però en tot cas jo crec que ells mateixos ja també tenen clar que era un sol projecte, un projecte molt ambiciós, i quan un projecte serà ambiciós, doncs a vegades té el risc aquest, no?, de que no, de, o necessitava quedar amb el màxim de vots possible, quedar primer, perquè requeria tota la partida econòmica.
La xarxa de desfibriladors està valorada en 36.000 euros, per tant, tot apunta que es podran tirar endavant 3 de les propostes presentades.
Des de l'any 2015 el que fem és executar el primer projecte, que és el que ha tingut més vot, que en aquest cas, doncs, és la xarxa de desfibriladors. Un cop executat, sabrem, doncs, quin és el remanent de tresoreria que ens queda, o sigui, els diners que quan ens ha costat l'obra, i llavors a partir d'aquí desenvoluparem el segon projecte que hagi obtingut més vots i que sigui viable realitzar-lo. En aquest cas, la instal·lació de parets de gimnàs a diferents punts de Calella. I tot apunta, doncs, que amb els pressupostos previs que havien fet els serveis tècnics de l'Ajuntament, a més, doncs, també permetrà, un cop executada aquesta segona proposta, executar, doncs, una tercera proposta, que seria la construcció d'un carril bici al passeig marítim.
Els tècnics de l'Ajuntament ja tenen l'encàrrec de l'execució d'aquestes propostes. S'espera que la xarxa de desfibriladors es pugui implantar al llarg del primer semestre del 2018. I en aquest mateix àmbit, la formació prèvia i la immediatesa són les claus per una bona utilització dels desfibriladors. Calella, de tot cor, estima en uns 36.000 euros, com hem dit, la inversió necessària per crear la xarxa urbana de desfibriladors per tractar les aturades cardiorrespiratòries. L'import engloba tant l'adquisició com el manteniment dels aparells i també la formació de persones que treballin o visquin a prop d'on es col·loquen. La instructora del Consell Català de Ressuscitació i promotora del que és el projecte Calella Cardioprotegida, Griselda Manzano, ha subratllat la importància de tenir una bona cobertura amb aparells de reanimació. A més, ha posat l'accent i ha celebrat que el projecte guanyador dels pressupostos participatius del 2018 inclogui també la formació adequada per fer un bon ús dels aparells. Assegura que és clau a l'hora de tractar les aturades cardiorrespiratòries perquè la resposta immediata esdevé vital per evitar la mort o seqüeles importants.
La veritat és que el podria utilitzar qualsevol persona, però és un aparell que, si no tens una formació prèvia, difícilment l'agafaràs per utilitzar-lo perquè fa por a la població. L'ideal és utilitzar-lo un cop hi ha hagut la parada, abans dels 2 minuts. És el que fa augmentar la supervivència a un 60% de la persona que ha patit la parada. Per tant, ha de ser algo molt immediat, sense por, sabent exactament com funciona, d'aquí la importància de la formació.
Griselda Manzano i Eva Diago, totes dues professores d'infermeria del Tecnocampus de Mataró, van ser les encarregades d'oferir formació sobre la utilització dels aparells DEA a un total de 36 entrenadors i entrenadores dels clubs de Calella. Elles s'hi van oferir presentant projecte als pressupostos participatius de joventut del 2014, mesos després del cas del jugador del club bàsquet Calella, Xavier Baladriga, que amb 28 anys va estar unes quantes setmanes en coma després de patir una aturada en ple partit al pavelló municipal d'esports del Parc del Mau. Després d'un procés de recuperació, ara du una vida totalment normal.
De dilluns a divendres, escolta l'informatiu Vespre Comarcal a la teva emissora local.
Tordera commemora el 25è Dia contra la Violència Masclista. Un any més, l'Ajuntament de Tordera reivindica el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència masclista. És per aquest motiu que durant el ple del dijous 30 de novembre es llegirà un manifest unitari centrat en la visibilització, sensibilització i lluita contra les violències sexuals. El Consell Comarcal del Maresme presenta la segona fase del Pla d'Igualtat de Gènere. L'objectiu d'aquest pla és avançar cap a una comarca més equitativa, justa i en plena igualtat de gènere. La idea és treballar amb cada ajuntament aspectes d'aquest pla per arribar a crear un document d'aplicació a tot el Maresme. Ho ha explicat el conseller de Benestar Social comarcal, Jordi Mir.
Justament, en la primera fase del pla, el que s'ha fet és treballar en abordatge de la violència masclista i ara està a punt de sortir el protocol. Bé, doncs serà una guia de... servirà als ajuntaments per ajudar a detectar la problemàtica, a prevenir-la i a afrontar-la. Són tres fases diferents, no? Prevenció, detecció de la problemàtica i com, un cop detectat un cas de violència masclista, doncs com s'ha d'actuar en coordinació amb la policia local, coordinació amb Mossos d'Esquadra, etcètera, i quines mesures es poden prendre un cop detectat el problema. Serà un protocol, bueno, detallat per ajudar, com dic, els serveis socials dels ajuntaments.
Des de l'Institut Català de les Dones es conviden a explicar-nos l'acció de sensibilització a les xarxes socials per una Catalunya lliure de violències sexuals. Coixinet Jo també, a través de la qual s'assuma i s'acompanya i es posa en valor la iniciativa de moltes dones a nivell internacional que amb valentia han fet un pas endavant i s'han atrevit a denunciar públicament les violències sexuals amb l'etiqueta MeToo. Amb aquesta iniciativa també manifesten el reconeixement que fan des de les institucions de les violències sexuals en tota la seva magnitud, així com la implicació de l'ICD en aquesta resposta amb els recursos de la xarxa d'atenció i recuperació integral a les dones que pateixen violència masclista. Esquerra reclama al ple del passat divendres a Palafolls millores a la línia 5 de bus. El passat ple ordinari de divendres al vespre, l'Ajuntament de Palafolls va tenir, entre d'altres punts de discussió, la gestió de la línia i la 5 de bus, que principalment dona servei als alumnes de l'Institut de la Font del Ferro. El grup d'Esquerra, al seu torn de control, va preguntar al regidor de Transports, Martí Victòria, sobre l'estat de la línia i la 5 i la seva gestió, que fa un temps que els republicans posen en qüestió. En aquest sentit, el grup d'Esquerra considera que falta una racionalització de les freqüències de pas i també una adequació de la línia als seus usuaris amb uns horaris que consideren poc adaptats a les necessitats. El regidor va respondre a l'oposició que la línia, segons les dades que van exposar, s'està consolidant, ja que ha anat augmentant el nombre d'usuaris.
El primer semestre del 2016 van anar 990 persones i el primer semestre del 2017, 2.852 persones. O sigui, pràcticament podem dir que a través de la informació que ha donat l'Ajuntament, a través d'escoles, a través de mitjans de comunicació, bueno, hem pogut incrementar i que més veïns de la zona puguin agafar aquest servei. Per tant, creiem que s'està, bueno, s'està consolidant. Això no treu que hem de tornar a fer més campanya, explicar que és millor la T16, perquè funciona, perquè és una targeta que pràcticament et permet fer servir aquest transport gratis de per vida fins que tinguis 16 anys.
Al seu torn, la regidora d'Esquerra, Susana Pla, va retreure al regidor que desconegués quants alumnes de Palafolls són usuaris del bus, fent referència als problemes de mobilitat que generen a la zona escolar.
Hi ha problemes de mobilitat a l'institut quan hi ha pluja, quan hi ha una sèrie de... I si això s'utilitzés bé i realment aquest es potenciés l'ús pels usuaris que va destinat i es fes una bona propaganda i es fes a qui s'ha de fer, però segurament
si hem passat de 900 a 2.800 però vol dir que hem fet una bona propaganda.
Ja, però vostè no m'ha sap dir quants alumnes l'agafen.
El regidor de Transport va considerar que la posició d'Esquerra sobre el tema anava encaminada a qüestionar la parada tècnica que havia de fer el bus a Mas Reixac i va recordar que era un tema ja solucionat. Esquerra va dir llavors que aquest punt no s'havia informat suficientment als usuaris de la línia 5. La parada tècnica era una obligació pel conductor de la línia que cada dia realitzava una aturada de 30 minuts a Mas Reixac i que, segons exposaven els republicans, perjudicava els usuaris de la línia que anaven fins a Sant Genís o Sant Lluís. Un conductor de Calella encasta el seu vehicle contra un altre aparcat al carrer Ramon i Cajal. El conductor d'un turisme ha xocat aquest matí contra un vehicle que estava aparcat al carrer Ramon i Cajal de Calella. Això que ha tingut lloc minuts després de les 10 del matí, quan el conductor que circulava pel carrer Vall de Venedor ha girat per Ramon i Cajal i llavors, segons sembla, hauria perdut el control del vehicle. L'incident no ha causat ferits. Amb tot, el conductor ha estat atès en un primer moment per l'ambulància que s'ha desplaçat fins la zona. El dispositiu ha aixecat l'expectació dels alumnes de l'Institut Bisbe Sivilla, que ja que ha tingut lloc en plena hora del pati.
Infovespre comarcal.
Comença la instal·lació dels mòduls de la segona fase de l'Institut Tordària. Ahir van començar els treballs d'instal·lació dels mòduls de la segona fase de l'Institut Tordària de Tordera. Durant aquest estiu, a l'Institut s'hi havien dut a terme treballs de fonamentació. Recordem que l'estil de construcció dels nous mòduls és el mateix que els que ja hi havia en funcionament. Es tracta d'unes construccions modulars definitives que es fabriquen fora de lloc i un cop acabades es traslladen i es col·loquen amb uns camions i unes grues de grans dimensions. El compromís de l'empresa constructora és finalitzar els treballs a finals de novembre, principis de desembre, ho ha explicat el regidor d'ensenyament, Àngel Pous.
De forma lenta però constant, hi han hagut treballadors tot aquest període i tota la qüestió, diríem, de fonaments, conduccions sanitàries estan acabats. I ara l'únic que ens queda, doncs, és que ja vinguin els camions, aquests camions tan grans que ens portaran els mòduls i que els instal·laran en un període relativament curt. El compromís de l'empresa, que és l'empresa Legnor, que ens va fer també la primera fase, doncs és tenir acabades les obres ara per finals de novembre, principis de desembre. Com ja se sap, és una tipologia de construcció evidentment sostenible, amb una qüestió de, diríem, d'eficiència energètica altíssima, construcció de molt alta qualitat, malgrat siguin mòduls prefabricats, i que s'ensamblen en la mateixa obra, però que estan ja acabats en el lloc de procedència, que em sembla que és a Sant Quirze del Vallès on els fabriquen. Llavors vindran uns camions i els aniran col·locant i aniran fent les connexions oportunes i en un període relativament curt doncs això s'acabarà.
Pous admet que els treballs s'han endarrerit més del previst. Les causes haurien estat problemes amb el subsol.
Que han tingut problemes de tipus geotècnic. Es veu que el subsol és molt irregular, malgrat que tenien un estudi geotècnic de qualitat prèvia. El subsol és molt irregular, tenint en compte que allò era una zona d'aigua molls, a més hi va haver-hi reomplements, i per tant aquests estudis geotècnics només tenen en compte uns deus, sondejos, però vull dir, en un punt concret doncs no poden preveure. Això ha fet que es retrasés d'alguna manera tota la qüestió de la fonamentació, han tingut que fer alguns murs de contenció a més, i això és el que explica aquest retard.
Segons el consistori, amb aquests treballs les obres quedarien finalitzades.
Quedarien finalitzades, diríem, les obres, tal com va preveure l'Ajuntament i el Departament d'Ensenyament, amb el ben entès de que en la primera, el primer projecte que es va fer incluïa també un espai de sala polivalent, tipus gimnàs, etc., però que per una qüestió pressupostària no s'ha pogut incloure. Jo espero que en el decurs dels propers cursos, d'alguna manera, hi pugui haver-hi, es pugui solucionar aquesta qüestió. De tota manera, també és veritat que tenint, diríem, el pavelló poliesportiu allà tant a la vora, diríem, això tampoc és un problema greu.
Un cop instal·lats els mòduls i serveis necessaris, el professorat ja podrà habilitar els espais immobiliari, i després de Nadal s'espera que els grups escolars ja podran ocupar les aules.
L'actualitat de Tordera, Calella i Palafolls, a l'informatiu vespre.
Moment tot seguit d'alguns breus. Calella fa parada als Països Baixos en la seva gira per fires turístiques. La destinació local ha estat present a la fira Snake Preview, que anualment organitza l'operador Solman Tours a la ciutat d'Eindhoven. És una fira que visita el públic final, al que se li ha presentat l'oferta específica sobre turisme familiar i esportiu. El turisme holandès és un dels mercats que va en augment a Calella des del 2015. Representa el 17% del total de pernoctacions que es van comptabilitzar el 2016 i ha pujat entre els mesos de maig i juliol del 2017 en comparació amb l'any anterior. L'increment de pernoctacions, segons dades de l'Oficina de Turisme de Calella, ha estat de gairebé 10.000 estades úniques. En relació amb els productes turístics preferits dels holandesos, hi destaquen la destinació de sol i platja i les vistes a grans ciutats. Les dades de visites al web turístic de Calella mostren l'interès pels continguts amb els elements naturals de Calella, l'oferta comercial i el far. Parlem de la comarca, parlem del Maresme i de Tordera, i és que el Consell Comarcal del Maresme atorga les beques menjador del curs 2017-2018, com anunciàvem a l'inici de l'informatiu. En total s'han concedit 5.876. A Tordera s'han presentat entre 400 i 500 demandes i s'han aprovat i concedit beques en un 80% d'aquestes sol·licituds. El regidor d'Ensenyament i Serveis Socials, Àngel Pous, apunta que Tordera és dels més beneficiats de la comarca.
O sigui, un nombre molt alt de les beques que es demanen, el Consell Comarcal les concedeix, tenint en compte per això que les persones que les demanen saben perfectament que aquesta demanda està condicionada als seus ingressos, etc. I per tant són molt conscients de que dependrà d'això, i per això doncs aquesta quantitat tan alta o aquest percentatge tan alta de concessió. És una quantitat relativament important i que en principi és molt, no únicament per la qüestió ja de la necessitat de que determinats alumnes tinguin doncs una alimentació més saludable, etc., sinó que a vegades també va lligat una mica amb qüestions de transport escolar, vull dir que la necessitat de mantenir, diríem, els fills, diríem, en una escola, i la impossibilitat dels pares d'anar-los a recollir al migdia. Això també és veritat que condiciona bastant.
Pous recorda també que no tots els ajuts permeten cobrir el 100% del cost. En aquests casos, l'Ajuntament de Tordera atorga beques socials per cobrir les necessitats locals.
Quan, d'alguna manera, l'import de la beca que el Consell Comarcal concedeix a les famílies, que no sempre és el 100% de la beca, i que a vegades únicament concedeix un 70, un 80, un 90% de la beca, llavors per arribar a cobrir ja el 100%, doncs les famílies demanen a serveis socials, i si realment el reglament, diríem, preveu per ingressos familiars, etc., que s'hagi de donar, des de l'Ajuntament també es tramiten. No oblidem que una beca menjador, per això comento que és un nombre molt alt, que és una despesa molt alta. Una beca de menjador representa aproximadament de 7 a 8 euros diaris, que si ho multipliquem doncs per 20 dies a la setmana ens anem a 160 euros al mes, i per 10 mesos doncs són 1.600 euros a l'any. O sigui, que una sola beca menjador pot suposar 1.600 euros l'any. Jo he dit que el 80% d'uns 400-500 demandes. Per tant, això se'ns dispara tranquil·lament a 200.000 euros com a mínim. Per tant, és un recurs molt important.
El conjunt de Catalunya, i des de principis de novembre, Ensenyament ha concedit 108.690 beques de menjador, gairebé 25 més que a l'inici del curs passat.
Infovespre comarcal.
El vaixell astral de l'ONG Proactiva Open Arms realitza a Blanes una campanya de sensibilització. Des d'ahir dilluns i fins al proper dissabte, el vaixell astral de l'ONG Proactiva Open Arms estarà amarrat al port de Blanes. L'ONG ha iniciat una campanya per sensibilitzar els alumnes de primària i secundària sobre la crisi humanitària que actualment s'està vivint a les aigües del Mediterrani i en la qual actua Proactiva Open Arms, salvant vides de les persones refugiades que fugen dels seus països pels conflictes bèl·lics, persecucions o la pobresa. La campanya es fa a través de les visites que els escolars de la zona fan al vaixell que està atracat al port de Blanes des d'ahir dilluns i fins dissabte. Durant aquests dies, l'ONG du a terme tallers, xerrades i visites al vaixell per tal de donar a conèixer la tasca que realitza a les aigües del Mediterrani i d'aquesta manera sensibilitzar els més joves sobre aquesta crisi existent que afecta a milers de persones. La Fundació Miquel Valls crida a col·laborar amb el seu banc de productes de suport a motiu del Giving Tuesday. L'entitat que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones afectades d'ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica, s'adhereix a la commemoració del Giving Tuesday. Avui, 28 de novembre, és un moviment internacional que promou l'ajuda i contribució amb les causes solidàries a partir d'aportacions materials i econòmiques i fins i tot de temps. La Fundació, amb seu a Calella, aprofita la seva jornada de sensibilització i conscienciació per cridar a col·laborar amb el seu banc de productes de suport.
Mira, el Banc de Productes de Suport és un projecte que el que fem és que tots els afectats d'ELA puguin disposar dels productes de suport necessaris, doncs com són cadires, llits, grues, matalassos, una mica el que necessiten en el moment que ho necessiten de la malaltia, tant els afectats com els familiars, una mica per millorar la qualitat de vida i les activitats de la vida diària.
La Fundació Miquel Valls, a més, demana als contribuents que marquin la casella solidària del 0,7% a la declaració de la renda. Això té efectes directes en el finançament dels seus projectes. La responsable de comunicació ha aprofitat també l'entrevista a l'Infomigdia de Ràdio Calella Televisió per agrair les afectuoses paraules que el director de cinema calellenc, Marc Martínez Jordán, va tenir la setmana passada cap a la Fundació, per a la qual ha rodat diversos espots publicitaris. I per últim, parlem del RUSC de Tordera, que organitza diverses activitats marcades també amb la Setmana de la Discapacitat, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Des del RUSC organitza la Setmana de la Discapacitat del 28 de novembre al 3 de desembre. Aquest any el RUSC proposa una taula rodona amb el títol Prenent Consciència de la Ceguera, avui a 8:15 del vespre a la biblioteca.
Vols saber quin temps farà? Moment de la previsió meteorològica.
Moment, com sempre, de repassar la previsió meteorològica per a les properes hores des del Servei Comarcal del Maresme. I ho fem, com sempre, amb en Quim Serra. Sembla que arriba fred. Quim, bona tarda.
El temps de les últimes hores ha tornat a estar molt tranquil. Una tranquil·litat i una bonança tèrmica, ja que avui les màximes han pujat un parell de graus respecte a ahir, que s'acaben. A partir de demà, canvi de temps i baixada important de les temperatures, sobretot durant la recta final de la setmana. Per tant, ja fa dies que ho anem dient, acomiadarem finalment aquest mes de novembre i comencem el desembre amb temperatures clarament inferiors a les normals per a les dates. Per tant, amb fred de rigorós hivern. De moment, de cara a demà, el que s'espera ja és aquest canvi de temps en forma d'una línia frontal que ens creuarà i que farà que ja al matí puguem tenir alguna primera gotellada, sobretot cap al matí migdia, i durant la tarda aquestes precipitacions podrien anar a més. De tota manera, duraran poquet, no esperem grans pluges, malauradament, perquè convé molt que plogui, i ja la nit de demà passat el cel quedarà força serè, amb unes temperatures que, com dèiem, al llarg de demà aniran baixant, i i aquest descens es concretarà a últimes hores del dia.
Infovespre comarcal. Un informatiu presentat per Joan Bosch amb el suport dels serveis informatius de Ràdio Tordera, Ràdio Calella, Ràdio Palafolls i La Xarxa.
Doncs ara sí, arribem al punt i final de l'Infovespre comarcal d'aquest dimarts 28 de novembre, a l'edició locució Joan Bosch, amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Tordera, Ràdio Palafolls i Ràdio Calella. Res més per la nostra part, que acabeu de passar un bon vespre, una molt bona nit, i ens retrobem demà a la teva emissora local a la mateixa hora. A reveure. Adéu-siau.